Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Pedro Sánchez ja s'ha reunit amb el seu homòleg israelià Isaac Herzog. Tot plegat forma part del primer viatge que fa el socialista des que va ser investit president del govern espanyol. Segons fonts de la Moncloa, Sánchez li ha traslladat la necessitat que Israel compleixi amb el dret internacional perquè pugui arribar l'ajut humanitari a Gaza. Si no, diu, pot haver-hi el risc que augmentin el nombre de víctimes mortals. L'alto al foc de 4 dies entre Hamas i Israel a la franja de Gaza no arribarà fins demà. En un primer moment s'havia apuntat que començaria aquest mateix matí, però el govern d'Israel ha dit que caldrà esperar encara unes hores. Les dues parts s'han compromès a una treva a canvi d'intercanviar hostatges. Hamas n'alliberarà 50 dels 250 retinguts i Israel, per la seva banda, ha promès la posada en llibertat de 150 dones i menors d'edat que a hores d'ara es troben en presons israelianes. Aquest mateix matí, com dèiem, Pedro Sánchez també es trobarà amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Per tant, estarem molt pendents. I d'altra banda, gairebé 200 infermers i ferits ja han estat evacuats de l'hospital d'Al-Shifa, el més gran de Gaza, que durant els darrers dies ha estat l'escenari d'intensos bombardejos. Així ho ha informat l'ONU, que ha tornat a denunciar diversos atacs a altres hospitals de la zona. Per això insisteixen en la importància d'aquest alto al foc. Més qüestions. A casa nostra, la construcció de noves dessaladores solucionarien la sequera, però acabaria repercutint en el cost de la factura de l'aigua. Així ho ha assegurat el director de l'embassament d'aigua Ter Llobregat, David Vila, en una entrevista als micròfons de Ràdio Estel.
Les dessaladores són una solució, és una tecnologia eficient, però la solució no passa per construir 15 noves dessaladores a Catalunya. Un dels motius de l'increment de les tarifes de l'aigua és precisament aquest ús intensiu que s'està fent de les plantes dessalinitzadores, i aquestes plantes tenen un elevat consum energètic. Per tant, la derivada d'això és que és un increment dels costos.
Vila també ha lamentat que la ciutadania no és conscient que l'estalvi també s'ha de fer fora de casa, les activitats diàries, com per exemple la dutxa al gimnàs. Sobre restriccions, creu que el tall del subministrament domèstic seria l'última de les opcions i abans s'optaria per reduir la pressió d'aigua a les canonades. Avancem, més qüestions. La Conferència Episcopal Espanyola recomana que les misses que s'emetin a través dels mitjans de comunicació només es puguin veure en directe. Els bisbes espanyols han presentat un document en què aconsellen que s'evitin les retransmissions de les celebracions litúrgiques en diferit. La conferència ha defensat la importància, per tant, del moment immediat d'aquestes misses i ha justificat que l'objectiu és evitar confondre els fidels. Aquestes orientacions seran públiques pròximament. I pel que fa a la planada de successos, els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit a Badalona, un tiroteig que ha tingut lloc al polígon de la Riera de Montalegre, a tocar de la B20 aquest dimecres a la nit. L'home va ser traslladat a un centre hospitalari. Les 11 i 3 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. La lesió de Gavi deixa en marge l'espai salarial del Barça i el club, per tant, ho vol aprofitar per inscriure aviat a Vitor Roque. Amb el 80% de l'espai salarial que deixarà el jugador blaugrana a causa de la seva baixa de llarga durada, el club podria inscriure aquest jugador brasiler al mes de gener, comptant la fitxa i la part proporcional de l'amortització d'aquest fitxatge. Això sí, seria una inscripció només fins al mes de juny. De totes maneres, el director esportiu del Barça, Deco, diu que el club no es tornarà boig buscant un substitut al futbolista andalús. Són declaracions en una entrevista a l'agència EFE.
No creo que hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gavi, ningún jugador con la misma mentalidad, con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como Gavi. O sea, discutir sobre la substituir a Gavi, primero es un error. No nos vamos a poner locos con la lesión de Gavi, sé que es triste para él primero, para nosotros como equipo, como club, es muy difícil, pero no encontraremos ningún sustituto a Gavi, eso lo tengo claro.
I mentrestant, el Barça femení ha tornat a guanyar, ho ha fet remuntant al Frankfurt 1-3 en una nova jornada de Champions. Dos gols de Salma Parayuelo i una de Mariona Caldentenc han servit les blaugranes per endur-se els 3 punts que les manté primeres del seu grup. I abans de marxar, un apunt d'última hora, ja s'ha reparat l'avaria d'instal·lació que ha tingut lloc a l'estació de la beguda de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat, una incidència que s'ha produït aquest dijous al matí. El servei ha recuperat la normalitat i els trens de l'R6 i l'R60 tornen a circular d'acord amb els horaris previstos. La incidència ha causat demores en els combois d'aquestes línies entre Martorell, Enllaç i Igualada. Aquesta és la segona avaria que pateix el servei de ferrocarrils aquesta setmana després de la que va tenir lloc entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgallí i Manresa, que va afectar el darrer tram del ramal que va cap a la capital del Bages. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà el punt de les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
7 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Deixeu-me que avui comenci aquest espai així. Un home mata la seva exdona i se suïcida en el seu pis d'Alzira, on s'havia amagat. Detingut un home de 24 anys per segrestar, maltractar i agredir sexualment a la seva parella. Un home amb antecedents per violència mata la seva nòvia i a la filla d'ella de 8 anys a Valladolid. I encara un altre, detenen a un menor per violar la seva parella i tenir-la durant 2 anys retinguda a València. Aquests, senyores i senyors, són només 4 dels centenars de titulars que els mitjans de comunicació han publicat durant els últims 3 mesos. Aquestes són només algunes de les 1.237 dones que han sigut assassinades a mans de les seves parelles o exparelles des del 2003. Aquests són només 4 exemples d'una llarga llista de casos de violència masclista. I enmig de tot plegat, aquest dissabte és 25N, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Un dia on aquests titulars cobren més força que mai, on els mitjans ens omplim la boca parlant d'igualtat i on moltes empreses es tenyeixen de lila per reivindicar els drets de les dones. Tot i això, sembla ser que quan acaba el dia, la vida continua igual, la vida segueix. Avui parlarem de la importància del 25N, però sobretot analitzarem el per què en ple segle XXI la violència masclista segueix present en la vida de tantes i tantes dones. Avui, a On són les dones, parlem de violència masclista. I per fer-ho, saludem a aquesta hora l'advocada i politòloga especialitzada en violència masclista, Júlia Humet. Júlia, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
De seguida parlarem, i ara ho dèiem, de la importància del 25N. També posarem algunes dades sobre la taula, analitzarem els últims casos de violència masclista, però abans sí que m'interessa saber en quin moment decideixes especialitzar-te precisament en l'advocacia de violències masclistes.
D'acord. A veure, jo primer, quan em vaig llicenciar, em vaig especialitzar com més genèricament en el dret penal, però, bueno, d'alguna manera, diguéssim, la meva pràctica més extralaboral, no, més de militància i de formació i consciència, era feminista i bueno, vaig com veure que podia com ajuntar, no?, les dues coses, és a dir, convertir la meva feina també en part d'aquesta lluita i també com en una manera de treballar i d'entendre el dret i l'advocacia i, bueno, vull dir que va ser com un procés, però va ser bastant des del principi.
Clar, en el teu cas fa 15 anys que et dediques a l'advocacia i gairebé una dècada que, i ara ens ho deies, estàs especialitzada en violència masclista, ha sigut gradual. Què és el més complicat de portar casos de violència masclista?
Jo crec que potser la part més complicada és que normalment són casos que diguéssim, que tenen com una implicació a nivell emocional i a nivell, no?, i una afectació en la vida de les persones amb les que estàs tractant molt més elevada que en molts altres casos. Llavors, no, hi ha tot una part que també hem de fer, més com d'acompanyament, de gestió emocional, etc, que és molt més intensa que no pas si, per exemple, doncs, dus un altre tipus d'assumpte.
Clar, al llarg de la teva carrera m'imagino que deus haver vist de tot i més. També segur que hi ha casos més complicats que d'altres, però és complicat gestionar-se emocionalment a l'hora de portar casos tan complicats com són els de violència masclista? Hi ha una feina interior?
Sí que hi ha una feina, però jo, bueno, sempre, no?, perquè és veritat que és una cosa que molta gent et pregunta, ostres, no sé com pots, no?, portar tots aquests casos, que no t'afecti. Jo crec que d'alguna manera t'acostumes i vas desenvolupant eines també, bueno, d'alguna manera per cuidar-te tu també, i també és veritat que tenim la sort com de pues, diverses advocades que treballem en aquest àmbit, que ens coneixem, que tenim molt bona relació, que pots compartir, pots parlar, pots desfogar-te fins i tot, però que també penso que t'acostumes i que jo potser veig altres tipus de feines que penso, ostres, no sé com poden, no? Clar. I en canvi elles em poden dir a mi, no sé com pots tu, vull dir que cadascú també, que tot, moltes feines tenen situacions o moments més complicats i aprenem a gestionar-ho.
Clara, deies, amb el pas del temps et vas acostumant. Recordes el primer cas que vas portar de violència masclista?
Sí. Em va tocar, era abans de que m'especialitzés, però em va tocar un tema d'ofici i me'n recordo que, bueno, vaig estar allà atenent i tot això, hi havia hagut com unes denúncies creuades, per tant, la meva clienta, jo l'estava atenent, però perquè l'ex maltractador l'havia denunciada, per tant, estava allà en una situació, ella com a acusada, diguéssim. I quan vaig sortir del jutjat, me'n recordo que em vaig posar a plorar, o sigui, de totes les hores i de la situació i el que m'explicava, i a més era al principi, i me'n recordo que em vaig posar a plorar sortint del jutjat, sí.
Portes ja uns anys de carrera. Tu notes un increment de les denúncies per violència masclista? La gent no té tanta por, les dones, ara mateix, de denunciar?
Jo crec que sí que hi ha un increment. Bueno, a més, les dades ens parlen, no?, tant en àmbit de, o sigui, com de violències d'aquestes, més en àmbit de parella com de violència sexual. Crec que sí que hi ha un increment. Hi ha una part, segurament, de pèrdua de por. Hi ha una part, també, que com que se'n parla més, les dones que ho estan patint ho reconeixen, perquè a vegades són, no?, hi ha conductes, hi ha coses que les tenim tan normalitzades perquè són tan esteses en la societat. Llavors, vull dir, crec que hi ha com diferents factors que estan afectant, bueno, que afecten això i que també és veritat que hi ha moltes més denúncies, segurament no perquè estigui creixent la violència, sinó perquè es denuncia més, que no és el mateix.
Clar, tu deies, potser ara hi ha dones que no tenen tanta por o reconeixen que el que els hi van fer al seu moment era violència masclista. Creus que part d'aquest reconeixement ve també donat gràcies a les campanyes que s'estan fent, a l'educació que s'està... Creus que és gràcies a com estem encarant com a societat el que és la violència masclista? En definitiva, se'n parla més i això ajuda que s'incrementi les denúncies?
Sí. No, totalment. O sigui, hi ha tant des de la part més institucional, no?, de que se'n parli, de que hi hagi campanyes, de que hi hagi ministeris i conselleries de feminismes, tot això és molt important, i després a nivell social, a nivell de mitjans de comunicació, a nivell del diari fins i tot, no?, de que jo crec que sí que hi ha molta més consciència, molt més reconeixement d'aquestes violències, i això ajuda evidentment a la gent que ho està patint tant a identificar com també a sentir-se d'alguna manera com recolzades o a no pensar que estan soles i que és l'única persona que li està passant això. Tot això jo crec que sí que ajuda.
El primer pas de la cura està la denúncia?
El primer pas?
Per curar-se?
Crec que depèn. O sigui, això sí que, no? La via penal és una via i a vegades és molt necessària, però bueno, penso que també hi ha tantes maneres de curar-se o de gestionar tot això i de superar-ho com víctimes, no? Llavors, no hi ha una manera bona, ni una manera correcta, ni la manera que et serveix a tu potser em serveix a mi. Llavors, a vegades és necessari, potser per la gravetat fins i tot dels fets, etcètera, posar una denúncia, però hi ha víctimes que ho necessiten, que volen, no?, fer aquest pas de posar denúncia, i n'hi ha d'altres que potser ho poden gestionar d'una altra manera i la via penal no és la que es cullen i tot i així es recuperen. Vull dir que no sempre és la via ni és la necessària.
Si parlem del sistema judicial del nostre país, t'ho pregunto directament, és masclista?
El sistema judicial, sí. És masclista perquè la societat és masclista, el sistema judicial forma part de la nostra societat i les persones que actuen o que actuem, perquè aquí incloc els advocats i advocades, vivim en aquesta societat, estem socialitzades, i els jutges i els fiscals i els policies, és a dir, tots estem socialitzats i tots tenim aquest biaix que si no en som conscients i posem de la nostra part, diguéssim, com per extreure'ns, no?, de tots aquests estereotips, etc., doncs els tenim incorporats i a vegades és fins i tot inconscientment, però això existeix i, per tant, no vol dir que tothom del sistema judicial sigui masclista, però el sistema judicial en general és masclista, sí.
Clar, et preguntava si el sistema judicial és masclista i ara et giro una miqueta la pregunta. Del 0 al 10, per posar alguna dada, quina nota li posaries a l'estructura judicial del país en matèria de feminisme?
L'estructura judicial? No ho sé. No molt alta, la veritat.
No molt alta, eh? És a dir, és masclista, ha sigut una resposta contundent, i en canvi en matèria de feminisme potser és més complicat respondre.
O sigui, bueno, és que crec que falta molta formació, molta consciència, molt, vull dir, en general, sí.
En què creus que es podria millorar, en aquest cas?
O sigui, falten... Jo crec que hi ha dos coses que... Bueno, una és que falten recursos, absolutament, perquè això, la manca de recursos i el col·lapse que té la justícia, en general, fa que aquests procediments siguin llarguíssims, s'eternitzin, etc. I això, d'alguna manera, és una revictimització, perquè les víctimes posen una denúncia i la posen confiant en que tindran una solució, diguéssim, una resposta en un termini relativament curt, i els has de dir que potser estarem 3 anys amb aquest procediment. Això, per exemple, que això no només passa amb violències masclistes, passa amb qualsevol, però és un tema. I després és evident que falta, tot i que s'estan fent coses i que això ja fa temps que està sobre la taula, però falta formació i sensibilització i coneixements d'aquests tipus de violències i de... Bueno, falta molt d'això, també.
Jo crec que sí que estem avançant, està clar. Hi ha moltes coses que així ho indiquen. Tot i això, hi ha dades que segueixen sent alarmants. Sense anar més enllà, segons dades del Ministeri d'Igualtat, aquest any a Espanya un total de 52 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Com analitzes aquestes xifres?
Clar, el tema dels feminicidis, evidentment, són unes xifres horroroses. Qualsevol un feminicidi seria excessiu, però, evidentment, 52 és, no, és moltíssim. El tema també és que evidentment que s'han de fer coses, no? Hem de intentar baixar, com directament, no?, aquestes xifres, i llavors, no sé, millorar les ordres de protecció, facilitar que les dones puguin denunciar, que tinguin cases, si n'estan fugint... O sigui, tot això s'ha de treballar, però el que sobretot s'ha de fer, que a vegades ens costa més perquè és molt més a llarg termini i, per tant, no tens uns resultats immediats, és que el que hem de fer és canviar la societat, perquè el feminicidi al final és com la punta de tot de petites violències, mitjanes violències que, no, que arriben fins allà. Per tant, el que cal és educació a tots els nivells, a les escoles, als instituts, a casa, als mitjans, és a dir, tot això és el que cal perquè a la llarga no hi hagi feminicidis, i ja no, ni tan sols que haguem destinar tot de recursos policials per protegir les dones, que el que volem és que no haguem de protegir a ningú perquè no hi hagi aquesta violència. Per tant, el que cal és un canvi molt més d'arrel.
Clar, si aquestes dades que acabem de mencionar són alarmants, encara ho són més aquestes. Atenció, perquè segons dades també del Ministeri d'Igualtat, a Espanya un total de 1.237 dones han estat assassinades a mans de la seva parella o exparella des del 2003. 1.237. És molt bèstia.
És molt bèstia. I això, vull dir, fins fa poc no es comptaven així. És a dir, cada any es posava zero el comptador, no? I això també era com una reivindicació de dir no, és que volem les dades acumulades perquè ens hem de... Si no, al mes de febrer, que ara sembla com parlat així, però només, entre cometes, hi ha 3 víctimes i ens sembla que són molt poques. No, és que donem les dades des de que tenim registre perquè puguem veure, no? I sí, no, són moltíssimes, clar. I a més, no acaba de baixar, vull dir que algun any baixa una mica, algun any torna a pujar, vull dir, ens mantenim bastant i aquest és un problema. Per tant, vol dir que tot i que s'estan fent coses, se n'han de fer moltes més.
Clar, analitzant aquestes dades, i ara ho deies, a mi el primer que em ve al cap són totes aquelles dones que no denuncien i que, per tant, no formen part, no entren en aquest registre de dades. Són un gran percentatge, no?, aquestes dones que no denuncien. És a dir, dèiem, que han incrementat les denúncies, però també jo crec que hi ha moltes altres dones que no han arribat a denunciar.
Sí, clar, amb violències masclistes, tant en l'àmbit de la parella com en violència sexual, clar, és una mica... Saber la data exacta, doncs, és complicat, però sí que hi ha estudis, enquestes de victimització que s'han fet, etc., que sí que ens diuen que hi ha una xifra, el que es diu una xifra oculta, que són delictes que estan passant, però com que no s'han denunciat, no els tenim comptats en les estadístiques, i es considera que potser és del 80%. També en violència en l'àmbit de la parella, el que sí que s'ha estudiat és que la mitjana de temps en denunciar molts cops és altíssima, poden ser 10 anys o més, per tant, és evident que hi ha molts casos que no el sabem, que no surten a les estadístiques, etc.
Clar, tots els casos que tinguin a veure amb violència masclista són alarmants. Però sí que és veritat que en els últims mesos els mitjans ens estem fent ressò de casos on l'abús o l'agressió ve per part de menors.
Sí. Bé, últimament se n'està parlant més.
Ha passat sempre això?
Clar, és a dir, costa una mica, no? Pel que et deia, per tot aquest tema de xifra oculta, de temes que no es denuncien, costa una mica saber quina part és un increment d'aquestes violències o una tipologia nova, diguéssim, o una manera nova que es manifesten aquest tipus de violències, i quina part és simplement que abans potser no se'n parlava, abans no es denunciava. Clar, jo no tinc... O sigui, és evident que han sortit a la llum més casos i segurament s'han denunciat més casos d'agressions per part de menors, però no sé fins a quin punt realment si és que hi ha més violència per part de menors o simplement és que ara tenim aquest coneixement i abans potser es passava per alt, són coses de nens, per exemple, no?
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, les xarxes socials hi tenen un gran paper, no?, en tot plegat.
En què?
Per exemple... No sé si ha passat sempre, jo també ho desconec, però últimament és el que dèiem, hi ha molts casos de menors d'edat que o abusen d'una noia, o sobretot ho fan en grup. Clar, no sé fins a quin punt això també es pot entendre, es pot visualitzar, es pot transmetre a través de les xarxes socials, a través de l'accés de la pornografia, no sé si aquí també tenen un paper molt important.
Clar, sí, jo crec que les xarxes socials, noves tecnologies, mòbils, aquests smartphones que tenim, tot això, el que ha fet segur és... que ha creat, diguéssim, noves maneres, noves tipologies d'exercir violències masclistes que abans no existien perquè no hi havia WhatsApps que poguessis enviar fotos, no sé, coses d'aquestes, tot això no existia. Tot i que, sí, per altra banda, penso que també s'ha d'anar una mica en compte amb segons quin discurs que es fa a vegades excessivament de criminalitzar, diguéssim, xarxes socials o criminalitzar menors, perquè fins i tot això ens fa treure una mica el focus de no, és que vivim en una societat masclista, tothom exerceix violències masclistes de totes les edats, de totes les classes socials, de tot tipus de condició i de mil maneres diferents. Llavors, bueno, està bé, estudiem-ho, vull dir que em sembla bé que es tingui en compte, que si ara, per exemple, sembla que hi ha un repunt de casos de menors, doncs estudiem a veure què passa, què es pot fer aquí en específic, però que no perdem la vista que els adults també exerceixen violències masclistes, segurament moltes més, no? Llavors, que jo penso que a vegades aquests discursos, depèn de qui els fa, poden ser com una mica perillosos en el sentit que ens fa com perdre el focus de dir, no, són els menors els que exerceixen violències o no. La culpa és de les xarxes socials. No, la culpa és de la societat i del patriarcat, no de les xarxes socials. En tot cas, ho exerceixen a través d'unes xarxes socials o un WhatsApp, però vull dir que s'ha de vigilar una mica.
Clar, parlàvem de prevenció i, per tant, hem de mencionar el primer Pla Nacional de Prevenció de Violències Masclistes que ja té a punt el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. És un pla que vol abordar les violències de manera comunitària a través de més de 200 accions i que, en aquest cas, doncs, posa el focus, per exemple, en la prevenció en el transport públic, també en les escoles, també obre tot el tema de les xarxes socials, també en la revisió de protocols. No sé si t'has pogut mirar per sobre aquest pla. Què et sembla que hi hagin plans com aquests?
Va, clar, això, bueno, l'he mirat una mica per sobre perquè és molt recent. Penso que, evidentment, està bé sempre qualsevol tipus de proposta en aquesta línia, no?, que sigui com molt transversal, que inclogui prevenció, que, no, no només com reacció, sinó també prevenció, i que toqui com molts àmbits diferents, des de l'educació, des de protocols, des de puntilles, des de tal, o sigui, tot això penso que està bé. Després també és veritat que falta veure, no?, perquè pues, el paper ho aguanta tot i és molt bonic, i això s'ha d'implementar, i faltarà veure si hi ha recursos, si no, si realment els departaments, els diferents departaments es coordinen per implementar-ho i s'implementa bé, i realment és efectiu, o hi ha una part una mica bonica d'això, no?, de, bueno, estem fent moltes coses, però al final no s'acaba de veure, no?, materialitzat. Vull dir que, bueno, expectants, però així d'entrada, i sempre és una bona notícia un pla d'aquest estil. Mm.
Com a experta en el tema, quins són els reptes que creus que hem d'abarcar de cares al futur pel que fa a la matèria de violència masclista?
Que jo crec que, o sigui, el més important, i que a vegades és això, que potser se'n parla poc, però és posar aquesta mirada com més a llarg termini, és a dir, per desgràcia, clar, no? Aquestes xifres de feminicidis, de dones que estan patint violència i tal, ens obliguen a una actuació més a curt termini, no? De pues, no sé, que té a veure amb Mossos, amb serveis socials, creiem CIES a totes les comarques, el que sí que és important, i això s'ha de fer, i millorar la justícia, tot això s'ha de fer, però crec que també hi ha un punt que hem de posar a la vista com a més llarg termini, de dir, vale, en el fons tot això que estem fent és dones que estan patint violència i que, clar, evidentment les hem d'atendre, les hem de recolzar i tal, però intentem erradicar aquestes violències masclistes, no? Per tant, aquí vol dir això, no? Consciència, formació, tal, o sigui, com una feina molt més de formigueta i molt menys, amb uns resultats molt menys visibles i menys quantificables, però que segurament és la més necessària.
A l'inici d'aquesta conversa dèiem que aquest dissabte és el 25N, el Dia Internacional de l'Eliminació contra la Violència cap a la Dona. Per què és important que existeixi un dia com aquest?
Perquè, per visibilitzar, pel que dèiem abans, no? És a dir, a vegades, pues sí, és molt simbòlic, hi ha mil dies de mil coses, d'acord, però bueno, però que també és important, no?, que se'n parli, que els mitjans pues, traieu notícies relacionades, que el departament faci una campanya, o sigui, també són coses que també són importants, perquè, bueno, hem de, com de, o sigui, és un tema que és important, que s'ha de tractar i, per tant, s'ha de transmetre.
Clar, ara em posaves sobre la taula el nom mitjans de comunicació. Sí que és veritat, i en podem parlar obertament, que molts mitjans de comunicació, quan arriba el Dia de la Dona, el 8 de març, o quan arriba el 25N, parlen sobre dones, lluitem, fem entrevistes sobre perquè hi hagi igualtat entre homes i dones, per reclamar els drets i llibertats de les dones. I no vull generalitzar, però hi ha molts mitjans que la resta de l'any, no sé que passi una cosa molt greu, no es dona tanta veu a les dones. Mm-hmm. Vosaltres us... M'explico, des dels mitjans trobeu a faltar una miqueta d'empatia en aquest sentit de dir, ostres, només ens truqueu quan és el dia per parlar-ne?
Bueno, o sigui, sí que hi ha aquesta part, no?, del 8 de març, 25N i tal, de sobte tots els mitjans volen parlar,
sí,
etcètera.
No? Teniu demanda aquell dia.
És evident, i després quan hi ha alguna cosa, tipus una notícia sonadíssima d'un cas, d'una agressió sexual, tal, també tothom vol parlar. Llavors, sempre dic, o sigui, jo sempre vaig a la ràdio a parlar de coses horribles, no?, perquè sempre és, hi ha hagut un feminicidi, hi ha hagut no sé què, i és veritat que a vegades, ostres, hi ha mil coses més, mil temes més que es poden parlar, potser més en positiu, potser, no?, que a vegades, bueno, potser generen menys interès, però que crec que són importants. Però també és veritat, i jo crec que hi ha hagut una mica de canvi, també perquè la societat està canviant, i llavors els mitjans de comunicació també s'adapten als interessos, no? Llavors jo crec que hi ha una tendència com més cap al feminisme, més de consciència tal, llavors, per tant, els mitjans també es dediquen més a parlar d'aquestes coses, com un tema més a fons, no tant de reacció de hi ha hagut un feminicidi, sinó anem a fer un reportatge sobre, no?, com una cosa més transversal. Vull dir que sí que crec que igualment hi ha un canvi, que jo crec que és això, perquè com que la societat canvia, la societat també demanda aquest tipus d'informació que potser fa uns anys semblava que no em podia interessar i ara sí que interessa.
Abans de seguir parlant, en un dia com el d'avui també és important posar cara, veu i ulls a testimonis que han viscut en primera persona casos de violència masclista, i ho podem fer ara mateix. Mercè Tatge, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
La Mercè és advocada i també és víctima de violència masclista. Mercè, abans de parlar del teu cas, com estàs?
Bé.
Clar, si no tinc mal entès, va ser l'any passat quan vas decidir denunciar el teu...
Sí.
Ara,
el meu cas.
Vas decidir denunciar el teu cas. Com te'n dones compte que ets víctima de violència masclista?
Perquè la nit del 10 de setembre a l'11 de setembre, arrel de com petites discussions diàries, perquè realment va ser durant tot el dia, però jo no me'n vaig anar donant fins que no em dona una bufetada tal que en aquell moment dic, hosti, que em puc morir, perquè em va donar tan fort el cop que va ser... Em vaig veure mort en aquell moment i vaig dir, uau. Fins aquí vaig agafar, vaig trucar el telèfon i vaig trucar els Mossos d'Esquadra. I des d'aquell moment, la nit de l'11, del 10 de setembre a l'11 de setembre, és com si s'inicia tot un protocol i et dones compte que ets víctima, perquè al final bueno, fas la primera denúncia, vas als Mossos i et van explicant i et van dient, però com és la situació anterior? I jo anava dient tota l'estona, és normal, és normal. I clar, no és fins que passats dos dies la nena de... Tenim una filla de 7 anys, em diu, mama, si t'havia tirat moltes vegades al terra. I dius, ah, sí? I és com la ment m'havia esborrat tot el que he anat visquent durant els anys. Inclús havia amagat una vegada que havia agafat a la nena pel coll i la meva ment no va saber reaccionar fins, pues res, fins al mateix, la nit del 10 a l'11 de setembre.
Clar, ens explicaves que va ser la nit del 10 a l'11 de setembre quan va rebre aquesta bufetada tan forta que et vas veure pràcticament morta. Entenc que hi van haver moltes més situacions com aquesta, però d'alguna manera ens deies, que s'entén completament, no?, que per por, pel que podia passar, doncs inclús vas intentar normalitzar la situació fins que vas fer la passa valenta de denunciar. Ho vas explicar mai al teu entorn, el que et passava, a banda de la teva...
No.
Digues, perdona.
No. La meva germana sempre em deia... Truca al 016, per favor, que ets una dona maltractada. Jo la tractava de boja, li deia, a veure, perdona, que és que sóc advocada. Tu creus que jo no veuria que estic sent maltractada? I li deia a si mateix, i ma germana, no ho veus. I jo, a veure, saps? O sigui, era com normalitzar la situació. I a tot el meu entorn d'amics advocats i etcètera, tothom li deia que no, i no ho veia realment. No veia la situació.
Ens explicaves que hi va haver maltracte físic, però entenc que tot plegat va començar amb un maltracte psicològic.
Sí, comença amb un maltracte psicològic. Després, quan t'atenen en el CIE, el CIE és el Centre d'Intervenció Especialitzada de la Dona, és quan comences a veure què és violència i de quina manera t'ha afectat tu. I realment, jo me'n recordo el dia que va néixer la nena, bueno, no el dia, el dia que la portem a casa, els 3 dies, el primer comentari va ser un no saps ni canviar el panyal, i dius, com que no sé canviar un panyal? I a partir d'allà et vas fixant que molts més comentaris et va fent... jo estic grassa, vale? No estic prima, és cert, però bueno, que m'he anat aprimant i m'he anat agressant, però el comentari principal era hauré de fer gran la porta, dius, bueno, vale. L'altre comentari, ets inútil, no saps fer res. Em vas arribar a fer-me pensar que jo no sabia cuinar. Jo havia cuinat tota la vida a casa meva. M'he dedicat molt de temps com per distreure'm, feia cupcakes. Estes mierdes són asqueroses, eren comentaris d'ell. Bueno,
wow.
Comentaris d'aquest tipus eren, sí, eren diaris. O ets inútil, no saps fer això... no li dones bé la mà a la nena, cosa així, i hasta la nena flipava, i dius, però, a veure, jo era qui li feia l'esmorzar a la nena, qui deixava la nena per portar-la a l'escola, qui cuidava la nena, qui anava a buscar la nena després de treballar a l'escola, si ho feia quasi tot jo. No sé, digue'm.
Et vas arribar a creure aquestes coses que et deia?
Sí. Aquest és el problema. Tu creus?
Clar. Llavors, ens ho explicaves, que et va costar, però finalment vas fer el pas de denunciar.
Sí.
Et vas sentir recolzada, en aquest cas, pel sistema judicial? Et vas sentir emparada?
No. I a dia d'avui encara no m'hi sento. O sigui, jo me'n recordo un dels quebrantamientos, perquè hi ha hagut uns quants quebrantamientos, però a part és que el judici principal, primer es fan les diligències, es fa el judici, es fixa data pel judici ràpid... el judici ràpid posen l'ordre d'allunyament i ve el següent judici, el judici penal. En allà és com al·lucinant per diferents motius. Primer, perquè algú s'oblida de citar els Mossos. Per tant, suspenen i ho suspenen fins a un any següent, fins al dia 22 de novembre, no sé, fins fa poc. En aquest novembre et dones compte... No, a l'octubre, perdona'm. A l'octubre, i et dones compte que s'han tornat a oblidar de citar els Mossos, però és que ja està en la situació que tu acceptes la conformitat que li fan en el pare de la meva filla. El pare de la meva filla accepta ser autor de 2 delictes de maltracte en presència de menor, però perquè li rebaixen a una pena que ni tan sols té presó, i és en benefici de la comunitat, i em sembla que són 300 dies. El que sí que aconsegueix la meva lletrada és que amplia l'ordre d'allunyament, que en comptes de 300 metres sigui un quilòmetre i englobi el centre escolar de la menor. Però tot l'altre és un regalo, perquè ja em diràs tu que són 180 dies de treballs en benefici de la comunitat, havent fet tot el que ha fet durant la vida, però és que a part d'això, quebrantamientos varios. Jo vaig arribar a tenir 256 missatges de mòbil. Wow. Em va enviar un enllaç, perquè jo ho vaig veure, si no, però és que en qualsevol moment arriba a tenir el mòbil la nena, li dona aquest enllaç i jo tenia instal·lat un localitzador. O sigui, no sóc de deixar-li el mòbil a la meva filla, però, no sé, s'haguessin alineat els astres i hagués apretat el botó la nena, o jo, és igual, hagués tingut un localitzador. I a part dels 253 missatges, va venir també una de les vegades, va estar parlant amb uns veïns, els veïns el van denunciar, ni ha entrat a tràmit judicial, perquè va estar a la porta de casa meva. Uh-huh. Després va entrar, bueno, va passejar pel mig de la Riera, jo visc en un poble, i va passejar per aquest poble. Suposadament va anar al metge, després d'un any d'haver passat tot, anava al metge aquí, va estar parlant amb la meva mare al·lucinant, no sabia ni què dir, no es creia el fet. I com això molt, però sobretot l'oblit de deixar-se la citació dels mòbils, als Mossos, o a les portes del jutjat, ella anant-se acostant a mi, jo dient-li a la funcionària, per favor, deixa'm entrar. La resposta de la funcionària és, eres letrada, què? No puedes entrar por la otra puerta o què? Wow. Sí, sí, jo vaig entrar per l'altra porta. Però clar, jo em poso en la situació d'una persona que no és una lletrada, no té l'altra porta.
Clar, per tot el que ens expliques, ara mateix... és a dir, els judicis ja han acabat, entenc que...
Els quebrantamientos no.
Entenc que no estàs... Digues, perdona.
No. Els quebrantamientos només va arribar a conformitat al primer i va dir, sí, vaig anar a casa seva. Home, evidentment, va deixar dins de la bústia tots els papers que li havien donat al jutjat conforme tenia una ordre d'allunyament, i és que els Mossos el van detenir a la porta de casa meva. I jo vaig obrir el Mosso i vaig dir, escolta, aquí 10 minuts haig de treure la nena i van anar ràpid. O sigui, dels Mossos no tinc cap queixa, n'he tingut mai cap, perquè sempre m'han ajudat, i sobretot la policia local d'aquí, tallada, Déu. Però la justícia és com un... En sèrio, jo soc lletrada, estic flipant, no sé com estaria una persona que no sigui advocada.
Déu-n'hi-do.
Estem totalment desemparats.
Tens por a dia d'avui del que pugui passar?
És que no sé què pot fer, perquè ell té un petit problema i és un gran addicte a l'alcohol, i no, sempre que vaig a Mossos em diuen, és que ella està malalt. Dic, ja, però està malalt, però jo no us puc tenir tot el dia al cantó, ni a vosaltres, ni a la policia, ni a ningú. Però jo no sé, d'aquí un any, quan ell ja no tingui ordre d'allunyament, què és el que pot passar? Perquè ell no ha fet res, eh?
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Sempre manté el mateix.
Mm-hmm. La veritat és que escoltar un testimoni així no és fàcil, menys per tu, Mercè. Et desitjo tota la sort del món i moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. De veritat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Julio.
Moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, quin testimoni, eh? Això passa més del que ens creiem, el que li ha passat a la Mercè?
Sí, de fet, bueno, és un cas habitual, no?, d'aquesta violència en la mitjana de parella, que normalment, o moltes vegades, a més, hi ha criatures, per tant, encara costa més com poder, no sé, fins i tot, jo què sé, trencar amb tot, canviar-te de la ciutat, avui de vegades hi ha coses que, no?, que ho compliquen tot més, i després el que ella explicava, com aquest descontent, no?, amb com funciona tot, amb com funciona el sistema, amb com es percep, com et tracten, no?, que, ostres, que tu estàs passant per una situació que jo ja ho entenc, que clar, que pels jutjats és una de mil, però per tu és la teva, i a més que és una cosa que, ostres, això, que t'implica moltes coses a nivell personal, a nivell d'afectació, a nivell de por, a nivell de tal, i a vegades fins i tot aquest tracte més humà, vull dir que hi ha una part d'això que dèiem, de que els procediments són lentíssims, però hi ha coses també més de, ostres, doncs deixar-la passar, vull dir, no, coses així de tingueu en compte que aquesta tia està espantadíssima, deixar-la passar, per exemple, que no costa tant.
Clar, si no ho he entès malament, la Mercè ens explicava que la seva exparella és autor de dos delictes de maltracte, uh-huh, que la sentència diu que no ha d'entrar a la presó i ha quedat amb uns 180 dies de serveis comunitaris. Sí. Clar, com a víctima et deus sentir molt poc emparada, molt dèbil, no?, davant d'aquesta situació. Perquè quan passin, és el que pensava, quan passin aquests 180, o no sé exactament els dies que ha dit, i s'acabi l'ordre d'allunyament, què?
Clar, bueno, l'ordre d'allunyament era més llarga, em sembla que 3 anys. Vull dir, són com, no va per separat, hi ha primer la pena concreta pel delicte i després hi ha l'ordre. Però sí que és veritat que normalment, no sé, que hi hagi, evidentment, coses molt greus amb unes lesions molt acreditades i tal, però vull dir que s'acostumen a imposar penes molt petites. És bastant habitual aquest tema de fer acords, no?, de fer aquests pactes que llavors es rebaixa la pena, però, bueno, per altra banda, les víctimes s'asseguren que hi ha una condemna que al final és petita, però que la condemna porta sempre una ordre d'allunyament, que si no, si vas a judici i pel que sigui ja que és una absolució et quedes sense l'ordre de protecció. Per tant, les víctimes prefereixen aquesta condemna petita però segura, sumat a, no?, a la seguretat de que tindràs, per exemple, 3 anys, perquè llavors pots intentar pactar de dir, vale, la pena que sigui petita però l'allunyament que sigui el màxim d'anys que em permeti la llei. És a dir, que a vegades jugar una mica amb això, perquè també vas una mica a vegades als judicis com amb poca prova.
Que injust. Per anar acabant, què els diries a totes aquelles dones que malauradament es troben enmig d'una situació de violència masclista i tenen por a denunciar?
Bé, crec que el que els diria, en primer lloc, que no estan soles, que el que comentàvem abans, que per sort la societat en general reconeix, no?, la seva situació, el seu dolor, el que estan patint, i després que pensin que, bueno, que demanin ajuda del tipus que sigui, legal, psicològic, és a dir, que hi ha diferents serveis públics, a més, que la poden prestar, i que, per tant, que com a mínim que s'assessorin i que vegin què poden fer, i a partir d'aquí, amb acompanyament, serà més fàcil, segurament, que puguin prendre decisions.
Per acabar, d'alguna manera, una mica positiva aquesta conversa, podem tenir esperança de cares al futur pel que fa a la matèria de violències masclistes?
Jo crec que sí, perquè la societat està reaccionant i se n'està donant, i cada cop la gent jove és molta, és més feminista, no? Jo crec que sí, que anem pel bon camí. El que passa és que és un camí llarg, però anem pel bon camí.
I abans que mencionàvem el tema dels mitjans, no?, que a vegades només se us truca en dies puntuals, com és el 25 de novembre, el 8 de març, i molts d'altres, dir-te que en aquest espai on són les dones, dijous rere dijous intentem visibilitzar el paper de la dona en tots els àmbits possibles, i que pots tornar aquí quan vulguis. Ha estat un plaer. Júlia Humet, advocada i politòloga especialitzada en la prevenció de violències masclistes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
És una autopista que separa sur i norte. És un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
No c'è niente di meglio che stare ferma. viatge.
Avui l'escriptora i periodista Sílvia Soler ens presenta la seva darrera novel·la, Estimada Gris, una obra sobre els orígens, el llegat familiar i la identitat. La protagonista, la Gris, és una dona mexicana, neta d'exiliats catalans, que vol recuperar les seves arrels a Catalunya. Tot això passa quan ella està vivint una crisi vital i personal i pensa que el millor que pot fer és marxar ben lluny dels carrers i de la gent de la seva ciutat mexicana, Puebla. Estimada Gris és el viatge invers de l'avi de la protagonista que va arribar a Mèxic escapant d'una guerra, la Guerra Civil Espanyola. Ara la Gris torna als seus orígens, a Catalunya, i més concretament ho fa a la capital de la Tramuntana, Figueres. Sílvia Soler, què tal? Molt bon
Hola,
dia.
Bon
Gràcies
dia.
Per acompanyar-nos.
Igualment, estem aquí tots ballant al ritme de la
sí,
música.
Sí, 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 ja t'ho he dit abans que m'encanta aquesta tria de la música. Mira, començaré per aquí. Per què has triat aquesta?
Aquesta cançó la vaig descobrir com tanta gent veient la sèrie de Young Pope i em va enamorar. I la veritat és que ja fa un parell o tres d'anys d'això i llavors era una època que jo estava de baixa i per tant escoltava molta música, anava caminant amb la música i aquesta cançó tenia tota la virtut de relaxar-me i de donar-me bon rotllo i mira, m'encanta.
Sense un per què, però sí. Quin és el per què d'escriure una novel·la com Estimada Gris?
Doncs mira, normalment és difícil explicar, no dic que no hi sigui, però és difícil explicar exactament el per què. O sigui, les novel·les van creixent, almenys de la manera que jo escric, com si fossin peces soltes que d'alguna manera al final van encaixant. En el cas d'aquesta novel·la es van unir dos elements. Jo tenia moltes ganes de parlar de l'exili, i després vaig conèixer una noia que és argentina, que viu a Badalona, que es diu Gris, i aquest nom em va inspirar, vaig pensar que era un nom que donava molt de joc i realment després n'ha donat molt, i vaig ajuntar aquestes dues peces i estirant el fil va sortir la història de la Gris.
Ara parlarem de tot plegat, però abans, quina rebuda està tenint, Estimada Gris?
Doncs fantàstica, la veritat, fantàstica. Sí, eh? Sí, sí, va sortir a final d'agost per poder presentar-se a la Setmana del Llibre en Català, que va ser un èxit, tant la setmana com la novel·la en concret, i després doncs, hem estat a les llistes dels més venuts, i mira, justament la setmana passada vaig baixar i vaig pensar, mira, ja s'ha acabat, ja tocava, i aquesta setmana torno a sortir, o sigui que estupendo, sí, sí, no, molt bé.
Què diu la gent que ja se l'ha llegit o que se l'està llegint?
Doncs, home, sempre dic el mateix, clar, la gent que em ve a dir coses maques, vull dir, suposo que hi ha gent que no li ha agradat, però la veritat és que és una novel·la que m'agrada que agradi a gent molt diferent. O sigui, potser per primera vegada he trobat que és una novel·la que agrada a homes i dones, a joves i a grans. Clar, tota aquesta qüestió de buscar les arrels i de l'exili està més vigent que mai, en realitat. Vull dir que jo crec que en aquest sentit doncs, la gent ha connectat amb la història.
Per què està més vigent que mai?
Doncs perquè continua havent-hi moltíssima, moltíssima gent que ha de marxar de casa seva sense voler fer-ho i fugint de la guerra o de la fam o d'una dictadura, això ens hi trobem cada dia, no? I després jo, parlant de l'exili aquests mesos, he arribat a la conclusió que hi ha moltes menes d'exili. Hi ha aquest exili dramàtic, que serien els casos dels sirians, dels ucraïnesos, de la gent que travessa el mar en pateres, etcètera, etcètera. Però també hi ha un exili que no és del tot forçat, però que té els seus efectes. Per exemple, tota la nostra gent jove de l'edat dels meus fills, vosaltres, doncs que potser han estudiat una carrera impressionant aquí a Catalunya i que no troben feina del que volen fer i se n'han d'anar a viure a Copenhague o a Amèrica. I, home, ningú els ha posat una pistola al pit, no? Però és una altra mena d'exili i les conseqüències poden ser similars.
És una novel·la, ara ens ho deies, on ens parles molt dels orígens, on pesen molt les arrels. Per què creus que pesen tant les arrels? Per què creus que vivim molt obsessionats amb qui som, d'on venim?
Potser una mica massa, eh?
Sí?
Vull dir, sí, una de les coses que volia, sobre les quals volia reflexionar en aquesta novel·la és exactament aquesta. És a dir, les arrels ens han de, com diu la pròpia paraula, arrelar. però no ens han de pesar. Tu has dit, ens pesen molt les arrels. I jo hi estic d'acord, a vegades ens pesen massa, no? Llavors, tenir clares les arrels i conèixer-les ens ha de servir al revés, per tenir ales i per ser lliure, que és el que li passa a la Gris, no? Que no acaba de ser lliure fins que fa aquest procés, aquest viatge. Jo crec que és una qüestió que té molt a veure amb ser catalans. Jo crec que pertany a un país que sempre ha tingut problemes per sobreviure, per viure, per ser, doncs fa que sempre ens estiguem qüestionant sobre la identitat, sobre les arrels, i a mi m'ha agradat escriure aquesta novel·la per explicar que jo mateixa estava una mica obsessionada amb la meva identitat a petita escala, eh? Perquè jo sóc figuerenca, nascuda a Figueres, d'arrels empordaneses fins que se perd l'arbre genealògic, però fa molts anys que visc a Badalona. I aleshores la gent em preguntava, tu d'on ets? I jo mai sabia que havia de contestar, havia d'explicar tot això tan llarg, i al final vaig pensar, escolta, simplifiquem, sóc badalonina i sóc figuerenca, perquè a més és que és la pura realitat. I la Gris és mexicana i és catalana, i no passa res. O és estones mexicana i estones catalana. Vull dir que la identitat és menys rígida i monolítica del que ens pensem molt sovint.
Clar, una cosa que sobta molt d'aquesta novel·la, perquè conegui Sílvia Soler, és que t'has hagut de mirar Catalunya com si fossis fora d'aquí.
Hey.
Com t'has fet, això?
Ha estat difícil, però també ha estat molt interessant, la veritat. Eh? Sí, sí, jo vaig néixer aquí i he viscut sempre aquí. Vull dir que ha estat el més interessant. M'ha ajudat molt tenir molts amics, gràcies a Déu, mira, per la casualitat, pel que sigui, tinc força amics estrangers que viuen a Catalunya des de fa molt de temps, i com que a mi aquest tema m'interessa, hem tingut llargues converses sobre el que és viure fora de casa, no? Amics integradíssims que estan encantats de viure aquí i que, tot i així, t'expliquen molt clarament què significa viure en un idioma que no és el teu, viure en un país que té uns costums i una cultura que no és la teva, enyorar-se, trobar a faltar el paisatge, tot això jo n'he parlat molt i, per tant, podia fer-ho. Ara, m'havia de situar, doncs, en els ulls d'aquesta persona, no?, que arriba aquí i ens veu per primera vegada. I, simplement, jo crec que el mecanisme ha estat tantes coses que donem per naturals i per descomptades, perquè són les que hem fet sempre, els catalans, per exemple, doncs, vistes des de fora, potser no són tan normals ni tan universals, no? Això nosaltres i en tots els països del món. I llavors fer una mica aquest exercici. Imaginar com ens veuen realment els de fora, anant una mica més enllà dels tòpics, si pot ser.
Jo que també tinc molts amics llatinoamericans, Sílvia, una de les coses que més m'ha sobtat al conèixer-los és precisament això que ens deies, però a gran escala. És a dir, molts dels comentaris no són... Jo no sóc català i, per tant, hi ha coses que no entenc, sinó jo és que no sóc europeu.
Ja.
I això sobta molt.
Clar. Home, però té la seva raó de ser.
Sí, vull dir, evidentment. Però vull dir que no ho penses fins que no t'ho diuen.
Clar. Però mira, jo he tingut molta amistat, amb una noia de Florència, italiana, que dius, home, som cosins germans amb els italians. Doncs, tot i així, ella m'ha ajudat molt a veure els catalans des de fora. Doncs imagina't si hi ha un oceà al mig d'un altre continent. Vull dir, clar, és una altra història, sí.
Has situat la novel·la a Mèxic pel fet de l'exili de la Guerra Civil?
Sí, és a dir, un cop vaig decidir que la meva protagonista es diria Griselda, vaig pensar, doncs, serà una noia llatinoamericana, per dir-ho així, no? Ja et dic, la que conec de veritat és Argentina, però a l'hora de triar sí que vaig triar Mèxic, perquè Mèxic, com sabeu, doncs va ser un país que va acollir molts exiliants catalans, que els va acollir molt bé, i que, per tant, l'exili català està molt agraït en Mèxic. Jo he llegit molta correspondència d'escriptors catalans que van marxar a Mèxic, i, per tant, en sabia una mica més, i sobretot em venia de gust documentar-me encara una mica més, i, per tant, és un país, a part que és un país que no he estat mai, però que m'atrau moltíssim.
M'encantaria.
A mi també.
Mira, ara els hi deia als membres de l'equip d'aquest programa, perquè portem dos o tres programes parlant de Mèxic, i jo tinc una petita obsessió amb Mèxic,
ja,
vull anar-hi, dic, doncs... no sé què passa últimament amb Mèxic.
m'encantaria, sí.
Em parlaves ara de la documentació, i volia parlar una mica d'això, també, perquè suposo que... Sí que és veritat que Sílvia Soler sempre ens ha parlat una mica d'això, de l'exili, de les arrels, de viatjar una mica al passat per conèixer el nostre present. Com t'has documentat per fer una novel·la com aquesta?
Mira, sobretot em va ajudar un llibre que és un assaig, vaja, un estudi, sobre els catalans exiliats a Mèxic, que no parla tant de l'exili des del punt de vista polític i teòric i dramàtic, sinó de les coses concretes que feien els catalans quan arribaven a Mèxic, no? I amb noms i cognoms, i les famílies, i amb qui es casaven, i etc. I això m'ha anat molt bé, perquè, per exemple, a mi m'interessava molt parlar de la relació dels exiliats amb la llengua del país on arriben, no? I això, doncs, estudiant una mica, vaig veure que hi havia, diguem, simplificant, dues grans actituds diferenciades, que és els catalans que arribaven a Mèxic, òbviament parlaven castellà fora de casa, però a casa mantenien el català, anaven al cercle, al centre català, s'enyoraven, etc. I després un altre tipus, que era la gent que deia, arribat aquí, aquest serà el meu país, el dels meus fills, doncs m'adapto de totes, no? I aquestes dues actituds, no cal dir totes dues absolutament respectables, no? Però també m'ha fet mirar-ho tot a la inversa, pensar que els catalans, quan la gent ve aquí, som molt exigents amb que aprenguin català l'endemà, que em sembla molt bé, que és el que s'ha de fer, no? Però després, en canvi, quan els catalans se'n van a Mèxic i parlen en castellà, ens grinyola una mica. Tota aquesta relació amb les llengües m'interessava molt.
De fet, tu, que també sempre has estat molt reivindicativa amb això de la llengua, es veu en aquesta novel·la. Quan, si faig algun spoiler, em pares, eh?
No, quan, tranquil.
Quan la Billy diu a la Gris, ostres, que a Catalunya la gent parla molt català, i ve la Gris cap aquí, diu, no tant.
No,
se'n parla tant.
Clar.
I a més em canvien d'idioma.
Home, és que a veure, la Gris, la idea que té la Gris de Catalunya és la que li ha transmès al seu avi. El seu avi no ha tornat a Catalunya des del 39. Va deixar una Catalunya completament diferent. Llavors la Gris arriba aquí, intenta saber tenir quatre nocions de català per poder-se entendre amb la gent, i quan es mou per Barcelona, sobretot, diu, però sí que ningú parla català. I després se'n va a l'Empordà, veu que ja la gent parla una mica més català, però tot i així, quan ell els hi diu, em podeu parlar en català, la gent la veu amb accent mexicà, morena, tal, i ja es passa en el castellà, que és el que fem tots contínuament, i hauríem de deixar de fer.
En circumstàncies d'adversitats, doncs, la Gris, que decideix venir cap a Catalunya, decideix que el millor que pot fer és marxar lluny del que ha estat casa seva fins aleshores. Creus que marxar és la solució sempre? O t'ho pregunto diferent, eh? És diferent marxar per fugir que marxar per descobrir?
Sí, això segons, segur, seguríssim, eh? Però és tan legítim marxar per descobrir com marxar per fugir. Vull dir que això, cadascú se'n surt com pot, diguéssim, eh? Ara, que la distància no és imprescindible, ho tinc claríssim. O sigui, tu pots fer un canvi de vida, buscar un sentit diferent a la teva vida. Això que ara en diem, i que ho diu la paraula, reinventar-se, però és veritat, això ho podem fer sense canviar del lloc, pràcticament, no? En el cas de la Gris, doncs aquest viatge inclou un viatge físic, diguéssim, però no té per què ser així. És a dir, el que ens passa a les persones és que arribem a un moment vital que les coses que havíem pensat que anirien bé deixen d'anar bé, que tot es descol·loca i que tu has de trobar, això que et deia, un sentit a la teva vida. En el cas de la Gris, diguem que ho té fàcil, perquè ella sap que hi ha una mancança a la seva vida, i és que ella ha crescut com a mexicana sabent que hi ha una part de les seves arrels i de la seva família que estan molt lluny, en un altre país, en una altra cultura, i ella ja ha crescut girada d'esquenes, i quan pensa que ha de fer alguna cosa per trobar sentit a la seva vida, d'una manera bastant natural, diu, doncs potser és això, potser és anar a conèixer aquesta part de mi que em falta.
Ara em deies, és tan legítim una cosa com l'altra, i pensava, a la novel·la no tothom ho veu així.
No.
O no del tot.
No del tot. Bueno, a veure, es parles de la germana de la Gris, de l'Adriana. No és tant que no ho trobi legítim. Jo crec que el problema de l'Adriana és un problema pura i exclusivament de gelosia, diguéssim, no? I jo la comprenc perfectament, a l'Adriana.
Sí?
Sí, molt, molt, molt. Sí, perquè, a veure, ens hem d'imaginar una noia, doncs, que són dues germanes que s'estimen moltíssim, que s'han avingut moltíssim. L'Adriana ha estat malalta i la Gris és la persona que l'ha cuidat, per tant, s'ha creat una mena de dependència. L'Adriana acaba de tenir una criatura, i tots els que hem tingut crios sabem que ens agrada tenir la família a prop, i de cop aquesta germana li diu, doncs ara me'n vaig a l'altra punta de món i ja veurem quan tornaré. I llavors ella, doncs, se sent abandonada, per dir-ho així, no? I jo ja et dic, jo la comprenc molt bé, però també és l'excusa que he fet servir jo, aquest personatge, per tornar, això que et deia abans, no? A que entendre que, perquè l'Adriana d'en tant en tant li diu a la Gris, què passa, que ara ja no seràs mexicana i seràs catalana? Clar, la resposta és no, ara seré mexicana i seré catalana, les dues coses, no? I per tant, necessitava aquest contrapunt per poder explicar el que jo volia explicar.
Ens costa parlar de les pròpies gelosies? O acceptar-les?
Sí, molt. Jo crec que la gelosia és un sentiment terrible perquè fa patir molt a la persona que la pateix i sobretot és vergonyant, no? Et fa vergonya reconèixer que ets gelós, no? I l'altre dia, mira, en una entrevista em preguntaven i tu vas ser gelós perquè tinc un germà més petit que jo i que ens portem poc, per tant... I jo dic, no ho sé, no ho recordo. Sembla que ho vulgui amagar, però no, és que no ho recordo. No recordo la vida sense tenir un germà petit, diguéssim. Però segurament i segur que en la meva personalitat hi ha rastres d'aquella gelosia que vam tenir i tant.
Sílvia, mira, ara a les 12 anem cap als serveis informatius d'aquesta casa, però a mi m'està agradant molt aquesta conversa.
Vols que seguim?
La continuem.
Va,
sembla
vinga,
bé?
Vinga.
Vinga, va,
som-hi. Va.
Ferma dentro un specchio, com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.